Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a la Maite Zaitut, col·laboradora del nostre programa de Temps de Salut. Benvinguda i ben retrobada. Com estem avui?
Hola a tots, pues molt bé i molt contenta sobretot de parlar del tema del qual parlarem avui.
Doncs vinga, i també volem saludar en Antoni Cintes, que avui el tenim aquí a la nostra peixera. És l'encarregat de que el so us arribi a casa vostra. Toni, com estem avui?
Bé, molt bé. Aquí als comandaments.
Ho tens tot a punt?
Vols que sortim amb vaixell de vapor avui?
Va, vinga, va, perquè fa molt que no hi anem, eh?
Per això ho dic, per
va,
això
doncs
ho dic.
Vinga, vinga,
som-hi.
Molt bé, molt bé. Doncs ja ho sabeu, amics i amigues de Temps de Salut, doncs ja podeu pujar en aquest vaixell perquè ens transportarà a no sé fins a on. Ara ho veureu. Doncs avui a Temps de Salut aprofitarem i aprofundirem en un tema que forma part de la nostra condició humana i que comença a ser un problema d'àmbit social. Parlarem de la solitud i el silenci, un sentiment que conviu amb nosaltres des de que naixem i que ens acompanya fins al darrer dia de la nostra existència. Un sentiment que uns el busquen com a font d'inspiració, de retrobament o de goig personal, d'altres el suporten perquè no tenen més remei i d'altres en defugen perquè no els hi resulta còmode o li tenen por. Ens preguntarem si és bo o no viure en solitud, quins són els perills de portar una vida solitària, com també esbrinarem quines en són les causes i els seus desencadenants, i què fer per combatre la soledat. Per això hem convidat en Joan Sánchez Fortun Ruiz perquè ens ho expliqui. Ell és humanista, psicoterapeuta i escriptor. Ha publicat els següents llibres: Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, reflexiones para conocerme, crecer y evolucionar, hombre y mujer en el camino del encuentro, educación responsable desde el nacimiento, vivir sin dinero, sentir es vivir, y el decálogo evolutivo, el caballero sin la armadura oxidada, y viu a Calella. La solitud forma part de la condició humana, de manera que hi ha qui l'ha de suportar perquè no té altre remei, qui sap conviure amb ella i la tolera, qui la busca per necessitat, però també hi ha qui en defuig. La solitud es pot manifestar de diverses maneres. Pot aparèixer vivint sol, vivint acompanyat, envoltat per la pròpia família, en el terreny laboral, social, etc. Així, la solitud ben viscuda és bona, natural i pot constituir una font de descobriment i trobada personal. Però mal portada pot desencadenar sentiments de tota mena, tristesa, manca d'il·lusió, introversió, fins a arribar a la depressió en casos greus. Malgrat tot, un cert nivell de solitud és imprescindible, però pot passar que ens costi conviure amb nosaltres mateixos, d'estar sols o de suportar la soledat, i això ens dificulti tenir una relació lliure amb un altre ésser humà i que per por d'estar sol es creïn vincles de dependència o fins i tot de xantatge afectiu, la qual cosa pot propiciar una relació imposada i de conveniència. Però per què en general es defuig de la solitud? Perquè són molt pocs els que troben companyia amb ells mateixos. La solitud és un component subjectiu i deriva de la percepció de l'afecte que rep dels altres, que per nosaltres són importants o valuosos. Per altra banda, hi ha una sèrie de factors lligats que depenen de com vam aprendre durant el nostre desenvolupament a portar i a gestionar els períodes de solitud. Amb aquesta introducció, obrirem l'entrevista d'avui i coneixem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem! Hola, Joan. Benvingut, ben retrobat a la nostra emissora i en el programa de Temps de Salut. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Josep. Maite, gràcies per convidar-me a compartir aquest espai. Un espai, evidentment, quines paraules li podríem posar a un espai on parlem de la solitud i del silenci? Són els nostres grans amics o els nostres enemics en funció de la nostra personalitat de base i de les nostres vivències.
Molt bé, molt bé. Bona introducció. I en segon lloc, clar, volem agrair que avui estiguis aquí amb nosaltres i perquè ha acceptat la nostra invitació i està aquí amb nosaltres, que aquesta emissora és la casa de tots, també, no?, perquè tothom hi està convidat. Comentar als nostres amics oients que en Joan ja l'hem entrevistat en un parell d'ocasions a Temps de Salut. En un primer moment vàrem parlar de valors personals i socials. Posteriorment vàrem reflexionar i aprofundir en la dependència emocional. Avui el tornem a tenir amb nosaltres per parlar, com us hem anunciat, de la solitud i el silenci. Doncs comencem aquest primer espai, Joan, que tenim tres espais aquí en el nostre programa. És l'entrevista, després la recomanació setmanal i després acabem amb un conte sorpresa. Joan, la solitud és un sentiment que conviu amb nosaltres des de que naixem i que ens acompanya fins al darrer dia de la nostra existència. Què és per tu la solitud? Un estat emocional? Una sensació? Una experiència? Què és?
Podríem pensar que és un estat personal. El problema està en que aquella persona, en funció de com viu la solitud, aquest tema o aquest sentiment podrà ser amic o podrà ser enemic. Per tant, no és tant, tenint en compte la importància de la solitud, però més que aquest propi concepte és la persona com ho viu, aquesta solitud. Aquest és el fet diferencial en quant a tenir aquest sentiment i la nostra forma de viure i d'encarar aquesta solitud en funció de nostre personal de base i dels nostres valors.
Perfecte. I escolta una cosa, és bo que estiguem sols?
I per què no?
I per què no?
Clar que sí, per què no? Vull dir, la solitud com la companyia és part de la vida. Per tant, hi hem d'acceptar la companyia com la solitud. D'alguna manera, si estan integrats dintre de nosaltres, són els nostres companys de viatge. El problema és aquesta solitud, quines signes tinc per poder-la afrontar, per
poder-la, exactament,
més que res.
Mira, la paraula solitud en si mateixa ja genera respecte. Per això s'incrementa quan ens referim a les persones que la viuen de manera permanent i no desitjada. Com consideres la solitud? A veure, un defecte o una virtut?
La solitud és un valor, un sentiment més dintre de la persona, perquè la persona hauria de ser un tot, no una parcialitat o una part de la nostra parcialitat. Si la solitud és part de la nostra vida, de la nostra essència com a ser humà,
sí,
i hem de tenir, hem d'acceptar-la com a part de la nostra vida. Per tant, aquella persona, com hem dit abans, que és una persona equilibrada,
sí,
ha evolucionat el suficientment, la solitud tindrà més eines per poder-la suportar i per poder-la afrontar. Per tant, la solitud és part de la vida. Sempre és un dels seus valors, quines eines té per poder enfrontar-se amb ella. Tenint en compte que és part de la nostra vida i volem i tornar a repetir, és la nostra amiga o la nostra enemiga en funció dels nostres valors i de la nostra força interior.
Joan, sentir-se sol, viure en una solitud no desitjada, és un factor de risc per la nostra salut mental i emocional?
Has dit una cosa, solitud no desitjada. Després, si pot, tornar a reprendre. Mira, quan un valor, un sentiment nostre, que pot ser negatiu, com la solitud, podria ser, a més li afegim no desitjada, estem amb un concepte negatiu, ho estem magnificant. Per tant, anem sempre a minimitzar aquells valors negatius o els que ens fan mal per poder-los superar. I ara, permeteu, una persona té de portar un pes del punt A al punt B. Comença amb aquest caminar i està pensant sempre que he d'arribar al punt B i que li costarà molt. Aquesta persona té que fer el mateix trajecte, però patirà. És lo de la solitud no desitjada. Per tant, aquella altra persona que diu, bueno, tinc de portar aquest pes del punt A al B, carrego i vaig allà, i quan arribo. Per tant, ja no és tant en quina situació vivim, sinó com la vivim nosaltres. La magnifiquem o la minimitzem? I aquí penso que podria ser un bon punt de reflexió per tots nosaltres, seres humans, com una gran tarea per davant nostra en el canvi evolutiu.
Molt bé. La solitud es pot manifestar de moltes formes. Per exemple, vivint sol de forma desitjada, vivint sol de forma no volguda, vivint acompanyat i envoltat de gent, sentint-se sol. A quin nivell personal, de quina forma vius la solitud?
Sí, digues, digues.
S'ha tallat.
No, s'ha tallat. No, continua, no, sisplau, Joan.
Has dit tantes coses importants que igualment em perdré alguna. Una de les... Podem trobar-nos sols o una solitud meva, personal, quan jo estic sol, si estic bé, a mi mateix estaré bé. Si a mi mateix estic malament, me trobaré malament. Però la pitjor de la solitud és no ja quan estàs tu sol amb la teva vida, sinó quan és una solitud compartida, quan estàs amb unes altres persones i sent la solitud. Aquesta és la que realment ens fa mal i ens fa sentir-nos malament amb aquesta persona o amb l'ambient que puguiu estar.
Et fa por la solitud?
Bueno, et faria una resposta molt directa, però no la diré.
Home, però ens ho pots dir, si vols, no hi ha problema.
Bueno, la diré una mica dolcificada. Maite, ¿por qué he de tenir por a la solitud? ¿Por qué he de tenir por a quelcom? ¿Por qué? Quan has crescut, quan et coneixes sempre molt, darrerament estic entrant món amb el nostre coneixement interior. Quan jo em coneixo, quan sé les meves bandes positives i els meus valors negatius, el que he de fer és potenciar els que són positius per una millor convivència i els que són negatius, treballar-los. Afrontar-los, això implica un patiment. Però si volem trobar-nos bé dintre de nosaltres, si volem tenir una vida més plena, a través del nostre coneixement interior, podrem tenir una millor qualitat de vida.
Escolteu un momentet, si us sembla, Maite i Joan, farem un espai musical, farem un peron, no?, per reposar i perquè les nostres ments també estiguin uns momentets més amb elles mateixes, tot escoltant un tema musical que t'hem preparat. Endavant.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz.
Acabem d'escoltar Un ramito de violetas, de Cecília. Aquesta peça és un dels temes més populars de la Cecília. Aquesta peça, juntament amb altres que es van sentir a la dècada dels 70, com ara Dama, dama, Amor de medianoche, Nada de nada, Andar soldadito de plomo, entre d'altres. Aquesta cançó està basada en un conte que la pròpia autora va començar a escriure sent adolescent. El tema desplega nostàlgia i en mostra d'amor que pot existir després de molts anys de convivència en parella. Preciós. De fet, després d'aquests apunts musicals, continuarem parlant amb en Joan Sánchez Fortún sobre el silenci i la solitud.
Jo, a veure, micròfon tancat, hem dit que la pregunta anterior que t'ha formulat la Maite, doncs, havia quedat inconclusa. Jo, si en cas, reprendria, doncs, la pregunta perquè tu puguis esplaiar-te una mica més, no? Endavant, Maite.
La solitud es pot manifestar de moltes formes. Per exemple, vivint sol, de forma desitjada, vivint sol de forma no volguda, vivint acompanyat i envoltat de gent, sentint-se sol. A nivell personal, de quina forma vius la solitud?
De quina forma? És a dir, un munt de valors o formes de viure aquesta solitud. Com es viu la solitud? Has dit?
Simplement,
abans de plantejar-me com vinc la solitud, podria dir-me, jo, qui sóc, d'on vinc, com he viscut la meva vida, i allò que he pogut aprendre amb l'etapa anterior, com l'estic vivint davant de la solitud. Però és que, com hem dit abans, la solitud, si començo a magnificar-la, entraré en conflicte amb mi mateix i patiré més. Per tant, la solitud és part de la vida i hem d'acceptar-la. Hi ha una paraula màgica que normalment en tot el llibre surt, que és la paraula acceptació. És el Déu que ens evitarà tant patiment innecessari. Per tant, penso que aquesta paraula, aquest concepte d'acceptació, possiblement amb els llibres surti, però penso que s'hauria d'incidir molt més, perquè en la vida no patim tant pel que ens està passant, patim per la nostra no acceptació del que ens està passant. Per tant, quan una persona està bé en si mateixa, la soledat t'acompanya i el silenci et parla. Et parla quan no tens por del que puguis escoltar. I la soledat t'acompanya quan has crescut, has madurat, estàs en tu mateix, el millor dels amics que pots tenir. I a partir d'aquí pots tenir tots els amics que vulguin, però sempre que puguin aportar alguna
cosa. Molt ben dit. Quines són les causes de la solitud?
Poden haver diverses, diverses, millor dit. Podríem dir la circumstància personal és la persona i la seva circumstància. N'hi ha persones molt vàlides, però volen arribar a un lloc, però si la seva circumstància personal és que no arribarà, no arribarà. La circumstància personal. Després, les característiques pròpies de la persona, de jo com ser humà, qui sóc, quins valors tinc, positius o negatius, i també les característiques de l'altra persona en les que compartim un espai. Amb aquests tres conceptes, la circumstància personal, les característiques pròpies i les característiques de la persona que estan en mi, doncs podrien ser una de les causes. Però sempre podríem dir des de la nostra immaduresa, des de la nostra involució. Tal com l'arbre creix, es fa gran, va ramificant per dalt. Aquesta evolució del ser humà, aquesta ramificació, serà més gran contra més valors s'hagin pogut interioritzar dintre de la nostra persona.
Quina relació hi ha entre autoestima i solitud?
Bueno, és que l'autoestima És una paraula que amb els llibres no he entrat mai, perquè en principi, com persona, cada ser humà d'una paraula pot treure un concepte, el reconegut socialment i el que la conviu aquesta persona. Has dit l'autoestima. Quina referència n'hi ha, l'autoestima, amb la solitud? És que per mi l'autoestima té un altre concepte diferent que no entrarem, però podríem dir que la societat creu que una persona que té una autoestima alta ha de partir d'un gran coneixement interior, d'una gran evolució. Per tant, la persona, quan ha crescut, quan ha evolucionat en un punt òptim, la solitud ni qualsevol sentiment negatiu li pot fer més mal del necessari. Estarà minimitzat aquest patiment o aquest sentiment negatiu.
També hi ha persones que opten voluntàriament per la solitud. En molts casos pot ser una decisió personal molt raonada, però en altres també pot ser senyal d'algun problema personal per relacionar-se. Què opines?
Penso que t'has donat ja la resposta. Raonaments, i l'altre per problemes personal, evidentment. Raonaments, podríem dir, aquella persona que amb aquest sentiment de la solitud es troba bé, aquest ermitany que se'n va al quinto pino a la muntanya, aquesta persona viu amb una plena plenitud, però es troba bé en si mateix, ni la seva companyia li fa mal, ni el seu silenci tampoc. És una de les dues vies, esquemàticament, podríem dir. I l'altra és quan una persona se sent com molt agredida, i aquí pot entrar tots els conceptes negatius, com a mecanisme de defensa, entra en una solitud per no sentir-se tan agredit per el medi. Però també, tornem a dir, l'altre factor podria ser per nostre precari coneixement o creixement personal, més o menys.
Molt bé, doncs, en cas, continuaré jo la ronda. Ara jo t'acribillaré. En signe positiu, què ens pot aportar la solitud? Què creus?
Mira, m'has posat el dit
a
la llaga. Pots tornar a repetir la pregunta?
Sí, home, si vols te la faig en francès.
No, esquemàticament.
No, és broma, això, eh? En signe positiu, què ens pot aportar la solitud?
Ja no em diguis el que pot aportar-te la solitud ni cap sentiment negatiu. Digue'm abans, planteja't abans quina personalitat de base tens, els teus valors, quan has crescut, si el creixement de la teva persona està sobre una sola columna o sobre diverses columnes. Uh-huh. Cada columna correspon a un valor. Per tant, ja no diguem tant la solitud o altres sentiments negatius, que és el que com incideixen en tu. Abans digue'm tu quins valors, quina personalitat tens, i a partir d'aquí el món exter no serà tan agressiu.
De fet, vas insistint al llarg de l'entrevista el fet del valor personal, el fet de la nostra estructura, de la personalitat, que és cabdal per encaixar una solitud i viscuda d'una manera o d'una altra, no? Pel que veig. Aleshores, aquí em ve una altra pregunta. Volies comentar alguna
cosa? Per poder, has dit lo de la solitud, no, per poder incloure tot en la nostra àrea personal, tots els valors.
Sí.
Ahí donaria resposta a tots els valors.
Perquè, Joan, tu consideres que la solitud o una bona solitud és un bon valor humà?
Et contestaré. Sí. Digue'm com aquest sentiment incideix en tu i a tu t'estarà dient com t'està incidint i per què t'està incidint, positivament o negativament, et fa mal o no, sempre parlant de la teva personalitat de base.
Exactament, no, perquè veig que vas insistint, i això m'agrada, pel fet de dir, ull, mirem una miqueta la percepció, la personalitat, de la manera que ens comportem, de la manera que pensem, de la manera que sentim, i llavors aquí hi ha un pilar important, la solitud i el silenci. Continuarem amb això i, a veure, una pregunta gairebé obligada. Consideres que la soledat o la solitud com una epidèmia del segle XXI?
Et torno a repetir el mateix. Com una piràmide del segle XXI?
Epidèmia? Sí.
Sí, però no.
Uh-huh.
Si tu tens un cos físicament sa, normalment les malalties, encara que vulguin entrar, seran rebutjades.
Exacte.
Llavors no em parlis d'aquesta epidèmia. És que tornem al mateix. parlen quina personalitat te vas, com t'has construït com ser humà, com has crescut, com has evolucionat, com tens la valentia d'escoltar els comentaris negatius, allò que normalment diem, no, jo no sóc això, o bé, en rebutgem. Aquests comentaris negatius, dir respectuosament, són els comentaris, són les paraules que necessitem escoltar-les, interioritzar-les i a partir d'aquí créixer com ser humà.
Val, m'estàs parlant d'aquesta autocrítica negativa que tots tenim i que, a veure, que podem a veure, transmutar. Vull dir, és una autocrítica negativa, positiva, i a partir d'aquí doncs es creen pensaments, sentiments i emocions, no?
Sí, però sempre anem al mateix, que no té personalitat de base. Perquè normalment, quan alguna persona ens diu alguna cosa negatiu, ho rebutgem, ja no volem escoltar-ho. Llavors estem tallant una possibilitat d'escoltar per aprendre, escoltar i interioritzar, per aprendre i canviar els nostres punts negatius.
Perfecte, per tant, perfecte.
No n'hi ha paraules ignorants, no n'hi ha paraules absurdes, n'hi ha oïdes ignorants.
Oïdes ignorants, molt bé. La soledat, sigui com sigui, és silenciosa, veritat? Com podem trencar el silenci de la soledat? Tu, personalment, com el trenques, aquest silenci?
Faig una contrapregunta. Per què tinc de trencar-ho?
Vale, d'acord.
Té dret a viure amb mi. Si en algun moment donat em trobo malament, què és el que faré?
Però, a veure, a títol personal, eh? Jo, si vols, et diré com trenco la meva solitud. Jo, per exemple, a veure, m'agrada anar a caminar i contactar amb la natura. Llavors ja, quan connecto amb l'exterior, la puc trencar, o quan he quedat amb un grup d'amics i faig una tertúlia, o aquí a la ràdio, jo la trenco, la meva solitud. La pregunta és, com la trenques tu?
És que per trencar alguna cosa em té de fer mal. És que no puc sortir d'aquí. Com la trenco? D'acord. Llavors contestaré a la teva pregunta amb la teva línia, no? Bueno, corro al cap de la setmana uns 30 quilòmetres, a córrer, corrent, en tres dies diferents.
És veritat,
quan
això.
Quan he d'anar a comprar, quan he de fer els recados, després amb l'ordinador, amb el gir, va repassant, vull dir... És que no la tinc de trencar, és part de mi.
Val, tu contestes que forma part de tu i que sou amics o companyes.
Bé, no, però evidentment, quan ja tinc 83 hiverns, no? Però vull dir, quan ja tens una certa edat,
sí,
la persona física va perdent valors en el sentit físic, va
ja t'entenc.
Com més dependent, doncs, a tenir companyia i tal. Però bé, vull dir, encara que les persones grans, perquè tinc l'edat pròpia, poden sentir la solitud algú més forta,
sí,
perquè són més febles, doncs cadascú, pues, quan una persona està bé en si mateix i tens... Sempre n'hi ha moments que dius, conya, i per què? Doncs? Però bueno, són moments que no
és
són...
És a dir, que ho portes bé. Ens estàs dient que tu portes bé aquesta relació amb tu mateix i amb la solitud i el silenci, no?
És que és part de la vida.
Molt bé, molt bé.
És indispensable saber conviure amb un mateix, d'estar sol, per després mantenir una bona relació de parella o una bona relació amb els nostres fills?
És indispensable estar bé un en si mateix, que és la pregunta, no? Llavors, quan un està bé en si mateix, normalment estaràs bé amb les persones que estan amb el teu medi. Això no implica que hi hagi problemes, que hi hagi discussions, perquè els humans com tal, doncs, són dos mons, el teu o el meu, o el meu amb les altres persones. Sempre hi haurà punts de vista que no estem d'acord, però, bueno, el diàleg està per donar sortida amb aquests punts que no estem d'acord. Però, a més, en lloc de sentir-nos agredits quan no estem d'acord amb el que l'altre diu o amb el que tu dius, acceptem el que està succeint i aquí, a partir d'aquí, no n'hi ha problema. Per tant, la nostra tasca és sempre acceptar allò que no ens agrada, acceptar a compartir, i una paraula també que és molt màgica, la tolerància. Uneix a les persones. La intolerància trenca la relació humana. Ens trenca per dintre i ens trenca la relació.
Bones paraules. Segons tu, quina relació hi ha entre silenci i solitud?
Però torna a dir el mateix que abans. És part de la vida. I són aquella... Hi ha moltes paraules que són bessones. Ara únicament sortirà una o dos. La persona que ha...
A veure, digues, si no... Continua, sí, continua.
No, és que és... Pots tornar, per favor?
Segons tu, quina relació hi ha entre silenci i solitud?
Tornem a dir, són dues paraules que es complementen. La persona que està bé amb la soledat està bé amb el silenci. Com la persona que és humana és humil. la persona que et considera respeta, que és l'expressió que volia dir d'abans, sí, però s'ha trascat. Per tant, són valors que el que té un està germanat amb un altre. Soledat i silenci. Si jo, si qualsevol es porta bé amb un d'aquests valors, es porta bé de l'altre perquè són cosins germans. La persona que et considera respeta.
En un moment...
La persona sí, que... Perdona. Humanitat humil. Són de... És que són paraules que són bessones. Caminen juntes.
Sí, sí, sí. En moments de solitud, creus que el silenci pot ser una eina que ens pot ajudar a profunditzar en la pròpia introspecció i l'autoconeixement?
Justament perquè anem contra el silenci. Perquè en el moment de silenci pot sortir un munt de valors negatius, un munt de coses que fem malament. Per tant, a vegades que fem posar a casa el ràdio i la tele, el que sigui, que hi hagi molt soroll per no escoltar-me jo. És un mecanisme de defensa inconscient, o el podríem considerar, sí.
Molt bé. Has tingut alguna experiència significativa a la teva vida durant el període de solitud i de silenci? Pots compartir-la?
Per compartir alguna cosa, abans el tindria de tenir. Són dos valors que estan amb mi amb una certa naturalitat. Vull dir, el silenci en algun moment donat et pot molestar, però és tan petit que no és valorable. Vull dir, són dos amics meus, per lo bo o per el dolent.
Doncs, si en cas farem una cosa, són amics teus, però nosaltres també tenim uns altres amics, que són els espais musicals. I ara em faré una petita presentació del següent tema musical que escoltarem. Per tant, que escoltarem un tema que ha estat versionat a l'any 1990 per el cantant i compositor Michael Bolton d'Estats Units, que porta per títol When a Man Loves a Woman, quan un home estima una dona. Escoltem-lo.
He takes the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down.
Loves a Woman, quan un home estima una dona, és el tema que acabem d'escoltar de Michael Bolton, un tema romàntic, carregat d'energia i de passió, que ens parla del que és capaç de fer un home per una dona per amor. Es tracta d'una interpretació del clàssic de Percy Siddle G, perdoneu perquè no ho sé pronunciar prou bé, que ha fet història i que va rebre el Grammy, és a dir, un premi musical per febrer de l'any 1992 com a millor interpretació vocal de pop masculina. Joan, et conec una mica i tu ets un home comprensiu, empàtic, reflexiu, humanista, humil i també romàntic.
Gràcies, Josep.
De res. Com expresses el teu romanticisme, tu, a la vida?
És un sentiment. Aquest sentiment pot anar avalat per les paraules i per el tracte humà. Darrerament m'estic donant... M'adono.
Sí, m'adono,
que
des
que m'estic fent gran, és com si necessités més el contacte de les persones. Estic parlant amb vosaltres i poso la meva mà amb el braç, vull dir, aquesta com connexió, aquest contacte, doncs és com si a través dels anys te vas fer gran i és com si estigués més integrat en tu. Llavors necessites doncs aquest contacte, aquest... Però, ojo, he dit necessita no és la paraula correcta, perquè darrere de quan necessito alguna cosa, tinc alguna carència. Per tant, quan una persona necessita fer alguna cosa, s'està equilibrant inconscientment amb alguna carència. Quan llavors he dit que necessito és com una forma d'expressió. M'agrada.
Que t'agrada, que amb el temps i amb, sí, i amb la teva maduració, m'agrada més la teva maduració personal, que necessites més el contacte.
I la pròpia humanitat, doncs...
T'aporta això, apropar-te'n a l'altre. Doncs bé, ens enfilarem en el darrer tram de la nostra entrevista per acabar, per aprofundir i reflexionar sobre la solitud i el silenci amb en Joan Sánchez Fortun. Ja està, entrarem en els últims 6-7 minuts que ens queden. Aleshores, a partir de la teva experiència... per què ens costa tant estar sols i escrivem la soledat? Per què l'escrivem, la soledat?
La escrivim?
No, la esquivem. Esquivem vol dir que en defugim.
En principi...
L'evitem.
En principi, tot el que la persona considera que li fa mal, que li és negatiu, l'esquiva.
Exacte.
A vegades dic, n'hi ha persones que li agrada molt viatjar. La meva reflexió psicoanalítica inconscientment és quan jo no estic bé en un lloc, si aquí no estic bé, la meva impronta és anar-me. Per tant, aquella persona que té la seva vida com nosaltres i per la que la seva circumstància li fa mal és negativa, la seva impronta que és anar-se de la seva casa, del seu poble i viatja. Aquesta és la meva reflexió psicoanalítica.
Està bé, està bé.
Per tant, quan coneixem coneixem amb una persona que parla de viatjar, abans podíem dir quina necessitat té de viatjar, de què està fugint.
Sí, sí, bona pregunta. Com puc vèncer a la solitud? Ens pots donar alguns consells? Com la puc vèncer? A veure, imagina't que sóc una persona que m'acabo de separar, em sento sol i no sé què fer per ensortir-me'n. Què m'aconsellaries?
Aconsellar res, aportar algun raonament.
Sí.
Cada persona és diferent i reacciona d'una forma diferent de la mateixa situació. Per tant, la persona, quan té un problema gros, el més important, com hem dit abans, és l'acceptació d'aquesta situació.
Acceptació.
Mentre no l'accepto, pateixo.
Vale, doncs ja entrem en un bon camí, que és l'acceptació. I l'acceptació passa per el reconeixement. El no jutjar, el no criticar, el no aprovar ni desaprovar. El que és, i el que no és, no és.
Acceptar tot això.
Si sents solitud, és solitud. Si sents alegria, és alegria. Si sents amor, deixa't portar i fluir per l'amor.
Com un sentiment més.
Com un sentiment més. Doncs, escolta, i ara per acabar aquest primer tram del nostre programa d'avui, tu, Joan, portes uns quants llibres publicats, que sabem, els tornaré a recordar. Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario. Reflexiones para conocerme, crecer y evolucionar. Hombre y mujer en el camino del encuentro. Educación responsable desde el nacimiento. Vivir sin dinero. Sentir es vivir. Y decálogo evolutivo, el caballero sin la armadura oxidada. Que aquest títol em fa molta gràcia, eh? El caballero sin la armadura oxidada.
Justament.
Per què? Per què?
Home, aquest llibre fa referència a l'autor que va fer amb el seu dia aquest llibre, no?
Sí.
I parla molt, bàsicament, del caballero de l'armadura
oxidada. Sí, sí.
Pues, bueno, aquest llibre intenta donar explicacions al per què el cavaller té que posar-se l'armadura, al per què. Per tant, aquest llibre toca temes evolutius i és una forma de dir... Ser aquest cavaller sense l'armadura, sense perquè he crescut i no tinc por. No necessito passar-me l'armadura per defensar-me del món extern. Aquest sí
està molt bé, aquesta reflexió.
Faltaria plus, home.
I escolta, i aquests llibres on els podem trobar? A veure.
Ah, sí, aquests llibres estan...
A Calella on el tenim?
A Calella, la Llopa.
La Llopa,
sí. l'Ona Sant Pol.
L'Ona Sant Pol.
I Barcelona, la llibreria Alibri, al carrer Balmes.
Al carrer Balmes. Bé, doncs, Déu-n'hi-do, són 7 llibres, 7 obres, i dintre de cada obra doncs, hi ha un tou de reflexions. Doncs jo us convido, amics i amigues, que si esteu interessats, doncs que els busqueu aquí a Calella, a La Llopa, a Sant Pol de Mar, l'Ona, i a Barcelona, la llibreria Alibri, al carrer Balmes. Doncs res, ara sí que ja hem de tancar, no barraca, com diem, sinó tanquem, doncs, diguéssim, aquest espai per encetar-ne un altre. Però deixeu-me, no sé si mai tinc un minut, jo diria que sí, per recitar un escrit del mestre Darío Lostado que fa referència al silenci i a l'amor. Si en cas, amb això tancarem aquest primer bloc. L'amor i el silenci són companys inseparables d'un sentiment d'unitat, de pau i de serenor, i, contràriament, la passió i la xerrameca, les interseccions i els crits neuròtics i compulsius van aparellats amb el desequilibri, la poca harmonia i la histèria. És pràcticament impossible que existeixi un amor verdader, durador, profund, on no hi ha un gran espai pel silenci interior. Quan l'amor s'instal·la en la profunditat del silenci del cor i de l'ànima, roman sempre íntegre, malgrat els núvols i les tempestes que puguin aparèixer en l'horitzó de la vida. Qui desitja un amor com a garantia de veritat i permanència haurà de donar-li un espai i un temps al silenci interior del cor i de la ment. Quan hi ha silenci al cor i a la ment, quan es calmen els desitjos i es silencien els sorolls de la ment, amb tota certesa que apareixerà l'únic que ets en el teu interior, l'amor. Et sentiràs un amb la vida i un amb tot el que vius i estimaràs. Amb aquestes paraules encetarem la nostra recomanació setmanal.
Aquesta setmana recomanem un llibre. Un llibre molt interessant que ha escrit i publicat el nostre convidat d'avui, en Joan Sánchez Fortún. Aquest porta per títol Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, de la editorial Ediciones Carena, primera edició, octubre del 2006. Joan Sánchez Fortún, en aquest llibre, ens ofereix unes aportacions o reflexions sobre el ser humà, que ens facilitaran el camí per al nostre coneixement interior i així evitar tant de sofriment innecessari.
El propi autor, en la presentació del llibre, ens diu textualment: en este libro he intentado plasmar los conocimientos que previamente la vida me había concedido. De él he aprendido la importancia de la comprensión, porque es el paso previo e imprescindible en la evolución del ser humano. La tolerancia, porque une, no separa. La responsabilidad, uno de los rasgos más constructivos de nuestra personalidad. La aceptación, el Dios, que nos evitará tanto sufrimiento innecesario. Y la ignorancia, el lugar en el que sufrimos perquè no sabemos hallar la luz. Bé, jo haig de dir-vos que tinc aquest llibre aquí a les mans i, la veritat, a mi m'ha encantat. És un llibre reflexiu en el que no sé quants temes hi ha aquí.
Uns 30, aproximadament.
30. Parlem de la crítica, l'afecte, la tolerància, la comprensió, això que hem comentat, l'autoengany. És a dir, que si volem reflexionar, tenim un bon llibre a les mans. Us engresco a llegir-lo, a comprar-lo, a buscar-lo. La veritat que ja el títol ens atrapa, Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario. Doncs, dit això, per què patim tant?
Per què patim? Per la nostra...
Per què?
Per la nostra immaduresa.
Per la nostra immaduresa?
És que no puc sortir d'aquí. És que és la base.
No, quan... amplia això, sisplau. Parla. Tenim 2 minuts.
Tenim una personalitat de base. Aquesta vol dir que tenim uns valors positius i uns valors negatius. El problema, el fet diferencial, és que tots tenim aquest valor, el tant per cent que tenim de cadascú dels positius o dels negatius. Aquest és el valor, és el fet diferencial. Quin tant per cent tinc de comprensió, si tinc un 70, un 80, ser una persona comprensiva, i si de l'egoisme o l'ego tinc un 80%, sóc una persona que mai estaré bé a mi mateix i tindré una gran dificultat de la interrelació. Per tant, aquest llibre parla de valor, de sentiment, dependències emocionals, el patiment innecessari. Vull dir, toca temes...
Home, jo el trobo molt important, perquè a vegades jo m'he fixat, de que hi ha persones de que tenen l'hàbit de patir. ja és com una mena de trastorn, no? El fet de llevar-te i preocupar-te per tot el que passa i passarà durant el dia, durant la setmana, hi ha com una mena d'enganxament, no?
Podríem dir que és la seva personalitat de base. Si és no la treballa, estarà sempre enganxat al patiment.
Sí, 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 tens raó. Doncs res, en cas ara acabarem doncs, amb el racó del conte, que sempre ho fem, és un conte sorpresa. Per tant, Maite, endavant.
Ni tu ni jo som els mateixos. Diuen de Buda que fou l'home més despert de la seva època. Ningú com ell va comprendre el sofriment humà ni va desenvolupar tant la benevolència i la compassió. S'explica que entre els seus cosins es comptava el pervers Devadatta, sempre gelós del mestre, que va arribar fins i tot a desitjar la seva mort. Un dia Buda estava passejant tranquil·lament quan Devadatta, amagat al cim d'un turó, va deixar caure una pesada roca per on Buda havia de passar. Tanmateix, la roca no li va caure a sobre, sinó que va anar a parar a pocs passos per davant seu. Devadatta, doncs, no aconseguia el seu objectiu, Buda, adonar-se del que havia passat, però va remondre impassible, sense perdre el somriure. Dies més tard, Buda va trobar-se al seu cosí i el saludà afectuosament. Molt sorprès, aquest va preguntar: «No estàs enfadat, cosí?» «No, i és clar que no», Devadatta insistir. «I per què no estàs enfadat, si saps que t'he volgut matar?» I Buda li va respondre: «Perquè tu ja no ets qui va deixar caure la roca, i jo ja no sóc el que era allà quan la roca va caure. Per al qui sap veure, tot és transitori. Per al qui sap estimar, tot és perdonable».
Fantàstic, no?
Molt maco. Valors i sentiment i humanitat.
Aquest relat ens parla del principi de la impermanència, no hi ha res permanent i que tot i tots canviem, és així, no?
El faltaria fet
de, més, que deia Buda, que tu ja no ets el mateix, ni tu ni jo ni som els mateixos, no?
Ni cap de nosaltres.
Ni cap de nosaltres. Vull dir, cada segon anem canviant, oi?
Tenim la possibilitat.
Tenim la possibilitat. A través de l'amor és més fàcil perdonar?
Mira, la societat té molt per costum dir perdonar, no? El vostre amic, el Joan, diu: comprendre per no tenir de perdonar, perquè quan et comprenc no tinc que perdonar-te. El còmodo, socialment, reconeix el perdó social i es diu: bueno, aquí no passa res i et perdono. És un parche molt mal posat. Clar, això és el fàcil. El difícil és intentar comprendre el que ha passat i quan et comprenc no tinc de perdonar, perquè quan perdonem inconscientment ens podem sentir superior a l'altre i això va contra uns certs principis, en principi personals, no?
Em sembla que està molt bé, no? Però perdonar, a veure, les grans religions parlen del perdó.
No entro en aquesta... Vull dir, sembla la fe de les creences per allà.
Vols que deixem? Bé, simplement hi ha coincidències.
No,
hi ha coincidències amb línies espirituals o actituds humanistes de que és saludable i és sa i reparador perdonar. Si més no, nosaltres en el camp de l'autoestima en parlem, no? Com un dels ingredients bàsics, no? Per millorar la teva autoestima, que és l'acceptació, la comprensió i el perdó vers un mateix. Digue, Joan.
La meva incompetència de la meva comprensió és perdonar. Quan comprenc la persona, no necessito perdonar-la. Mm-hmm. Per tant, és quan perdono és la incompetència de la comprensió. Ho dic bé, no?
Sí. Mm-hmm.
No, està molt ben dit. No sé si ens queda alguna cosa més per comentar, Maite. Tenim un parell de minutets. No? Jo, si en cas, a veure, tinc aquí unes reflexions positives. Les deixo anar, per si voleu fer algun comentari, i també vosaltres, amics i amigues oients, per si us ajuden doncs, a obrir una mica aquesta pantalla mental que tenim. En la solitud trobem la llibertat de ser nosaltres mateixos, sense por del judici dels altres. Què en penses, Joan?
Tornem al mateix. Amb una persona conformada, que ha madurat i ha evolucionat, no té gaire a parlar.
Molt bé, molt bé. Doncs William Shakespeare, saps què deia? La solitud és l'oceà on navego a la recerca del meu veritable ésser.
I per què t'he de navegar? No necessites navegar per saber qui ets tu, perquè quan navegues perquè estàs perdut interiorment.
Molt ben dit.
Li podíem contestar amb aquest senyor? Aquesta podia ser...
Bueno, són frases escrites de fa anys i panys, eh? Aquí simplement ara estem confrontant el que diu un senyor amb el nostre convidat d'avui, que és el Joan, que...
Aquí està la resposta.
Aquí està la resposta, una altra. La solitud ens convida a explorar el nostre món interior i descobrir qui som realment.
I per què té que ser la solitud expressament? N'hi ha moments en la nostra vida...
Sí.
Cada moment de la nostra vida és un punt i partida o un punt d'inici del nostre coneixement interior. Per tant, quan en tinc d'aturar-me, quan he de fer una sol·licitud per veure el que surt d'aquí, és perquè n'hi ha alguna cosa en la meva vida que no està compensat, equilibrat. N'hi ha una forma de quan en quan em paro aviam que surt, i una altra cosa és dir, me tinc d'aturar per veure quina cosa n'hi ha dintre de mi perquè pugui fluir. Són dues coses diferents. Fer una solitud, vull dir, estar en un mateix com un estat normal, o fer aquesta solitud per necessitat, aviam que n'hi ha dintre, aviam si puc descobrir quina cosa és dintre de mi que m'està fent la guinça.
Està bé, tu. Molt bé. Doncs res, ara sí que hem de tancar barraca. Fem un punt i final del nostre programa. Fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan, per les teves aportacions, coneixements i per acompanyar-nos en aquest programa de temps de salut. Ha estat un plaer.
El plaer és meu i sempre que ho vulgueu, a vostra disposició. Faltaria plus.
Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, la Maite Zaitut, en Joan Sánchez Fortuny i a les vies del so, Antoni Cintes, procureu ser feliços i recordeu que la solitud és el bressol de la saviesa. Fins al proper programa de Temps de Salut.
Petons i abraçades.